Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Les piscines privades no es podran omplir aquest estiu. Així ho acaba d'aprovar el govern, que ha tirat endavant avui a la reunió del Consell Executiu un nou decret, una modificació, de fet, del Pla Especial de Sequera. Aquest decret només permet que s'omplin les piscines privades, és a dir, de centres esportius, com gimnasos o també les dels càmpings, per exemple, que els ajuntaments declarin com a refugis climàtics, és a dir, espais on aquest estiu els ciutadans podran entrar per protegir-se de les altes temperatures.
Estem parlant de piscines que seran considerades refugis climàtics, que són piscines municipals, que fins al moment, i si no s'hagués fet aquesta modificació del Pla Especial de Sequera, no haguessin pogut reomplir-se i, per tant, no s'haguessin pogut obrir. I també estem parlant d'aquelles piscines comunitàries que, sense aquesta modificació, també haguessin sigut, diguem-ho clar, inutilitzables, inútils.
Eren les explicacions que feia ara fa una estona la portaveu del govern, Patrícia Plaja. Atenció, tots aquells ciutadans que se saltin aquesta normativa s'enfronten a multes d'entre 10.000 i 150.000 euros. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
El nou decret, però, també regula l'ús de dessaladores portàtils i limita el consum d'aigua dels establiments turístics.
Sí, els hotels hauran d'ajustar el consum d'aigua als mateixos límits que ara té la població general. Això vol dir que cada client haurà de fer servir la mateixa aigua que un ciutadà. Ara mateix el límit diari està establert en 115 litres. En fase d'excepcionalitat, 100 en emergència 1, 90 en emergència 2 i 80 en el cas d'emergència 3. Això sí, no hauran de respectar els hotels que estiguin en un municipi que en conjunt no consumeixi més aigua per càpita que la que fixa el límit establert pel govern.
I és que aquest decret del govern, ara us ho explicarem, anirem en directe al Palau de la Generalitat. Recull també que les pluges d'aquest mes de març han permès afegir 24 hectòmetres cúbics a les reserves dels pantans de les conques internes, però que això encara no és suficient per donar la sequera per acabada i per això cal mantenir aquestes mesures.
El decret especifica que els ajuntaments podran qualificar una piscina privada com a refugi climàtic si aquest equipament és imprescindible per garantir un espai per reduir l'efecte de les altes temperatures a la ciutadania. I en aquest sentit, els ajuntaments podran crear un cens de refugis climàtics on hi constin piscines de titularitat privada que hauran de funcionar les mateixes condicions que les públiques.
I en la qüestió política a Madrid, finalment l'exministre socialista José Luis Ábalos haurà de comparèixer a la comissió d'investigació del Congrés sobre el cas de les presumptes comissions que es van pagar per la compra de mascaretes durant la pandèmia.
Així mateix, ho han acordat PSOE, Sumar i els grups que sustenten el govern espanyol, i a banda d'Ábalos també hauran de comparèixer l'actual ministre i expresident canari Ángel Víctor Torres, l'actual presidenta del Congrés Francina Armengol o el candidat també del Partit Socialista a la Generalitat i també exministre de Sanitat Salvador Illa.
També a Madrid el Congrés ha rebutjat avui, ja era previsible de fet, la petició del Senat d'aturar la tramitació de la llei d'amnistia.
I ho ha fet amb la majoria que tenen PSOE i Sumar i només amb els vots en contra de Vox i PP. El vicesecretari de la Mesa, Alfonso Gómez, ha acusat els membres del Senat de deslleialtat institucional.
Nunca antes, jamás antes, el Senado ha intentado subvertir, convertirse a sí mismo en tribunal constitucional.
La Mesa del Congrés ha rebutjat la proposta basant-se en un informe dels lletrats molt contundent que acusa la Cambra Alta de pretendre una clara ingerència a l'autonomia parlamentària.
I en la qüestió social a Catalunya, la justícia ha reobert el cas de l'Antonio. És un home que va morir després de ser reduït pels Mossos d'Esquadra amb pistoles Taser. Es tracta del primer cas d'una persona que mor per l'ús de pilota elèctrica a Catalunya.
O no, no es pot saber per l'opacitat i la falta total d'informació sobre aquests casos per part de l'administració. Això és el que denuncia Irídia, que també reclama a la Generalitat que apliqui i els protocols d'atenció a les víctimes en tots aquests casos.
Ara per ara el que estem veient és que aquest protocol no s'aplica, que la forma com es comunica a les famílies és terrible, amb faltes de respecte, amb una deixadesa, amb una poques ganes d'informar, de, bueno, el que havies venit a preguntar, literal, aquesta frase, aleshores és un estat de violència en una situació terriblement delicada per una família.
Qui ho denuncia és Natàlia Abregó, psicòloga d'Irídia. Ho ha explicat durant la presentació de l'informe anual sobre violència institucional que elabora del Centre de Defensa per als Drets Humans. De fet, durant l'any passat van atendre gairebé 150 denúncies.
I avui en els esports...
Una gran oportunitat, tenim molta il·lusió, moltes ganes, estem excitats en el bon sentit de la paraula i l'oportunitat és molt gran.
Compte enrere per aquesta nit al Barça Paris Saint-Germain.
A les 9 de la nit començarà a rodar la pilota a l'estadi olímpic Lluís Companys. El Barça arriba motivat després del 2-3 de l'anada i confia en ser a les semifinals de la Champions 5 anys després. Avui també juga l'Atlètic de Madrid, Borussia Dortmund.
Tot això el mateix dia en què ha començat el recorregut de la torxa olímpica.
Sí, s'ha encès aquest migdia a Grècia i ha començat el seu recorregut fins a París, on els jocs s'inauguraran el 26 de juliol. La flama, però, arribarà a França. Serà el 8 de maig, on començarà un recorregut de 69 dies per més de 400 pobles i ciutats.
Això és el més destacat d'aquest matí de dimarts. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures avui baixen arreu de Catalunya a causa del vent del nord que està bufant. Un vent del nord fort a la Costa Brava i també un vent de mestral bastant fort a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Vent de mestral, bàsicament, que també arriba a les comarques del sud de Lleida. Allà on bufa, l'ambient és més assolellat. Allà on no bufa el vent, els núvols creixen amb més facilitat. I aquests núvols aquesta tarda donaran ruixats a les comarques del nord de Barcelona i també comarques de Girona, tret de l'Alt Empordà. I també cap a la Vall d'Aran hi haurà alguna nevada per damunt dels 2.200 metres aproximadament. De cara demà, al matí, algun ruixat dispers cap a la costa central, més clarines al sud i a ponent, encara amb vent del nord, i demà a la tarda els ruixats quedarien concentrats a les comarques del nord de Barcelona i interior de Girona. També algun ruixat en forma de neu a les parts més altes de la Vall d'Aran. A la resta lluirà el sol i demà les temperatures seran encara una mica més baixes que les d'avui, i les d'avui baixen també respecte a les que varen tenir ahir. Per tant, ja a partir de demà i sobretot dijous i divendres, aquestes temperatures estaran normalitzades per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El govern prohibeix que la majoria d'hotels puguin obrir la seva piscina aquest estiu i també prohibeix que puguin fer-ho els ciutadans que tenen piscines particulars a casa. Aquesta és una mesura excepcional que ha adoptat el govern a causa de la sequera que patim i només permetrà que s'obrin les piscines comunitàries o privades, com per exemple les dels clubs esportius, si l'Ajuntament les declara abans refugis climàtics. Aquells que se saltin la normativa s'enfronten a multes que van d'entre els 10.000 i els 150.000 euros. Ens ho explica des del Palau de la Generalitat en directe la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. El govern posa mà dura amb les piscines aquest estiu i només permetrà que s'obrin en casos excepcionals quan siguin declarades refugis climàtics. La potestat per atorgar aquesta categoria la tindran els ajuntaments, que seran els que decidiran quantes piscines podran obrir-se per fer front a les temperatures extremes a l'estiu. Per exemple, un hotel o una comunitat de veïns que vulgui omplir la seva piscina aquest estiu necessitarà l'autorització de l'ajuntament i haurà d'obrir-la de cara al públic. La portaveu del govern, Patricia Plaja, explica que si no té aquesta autorització i sobrepassa els límits de consum per habitant i dia establerts en el pla de sequera, s'enfronta a multes d'entre 10.000 i 150.000 euros.
Suposa un model que sancioni concretament l'excés de consum i no els danys, i per tant s'elimina els imports sancionadors. Les infraccions, la lleu, se sancionarà amb una multa de fins a 10.000 euros, la greu amb una multa d'entre 10.000 i 50.000, i la molt greu amb una multa d'entre 50.000 i 150.000 euros.
D'aquesta manera, les piscines que s'obrin han de complir la funció de ser d'ús municipal, perquè, si no és així, el govern ho considera un malbaratament d'aigua que no pot permetre's Catalunya en l'escenari de sequera. Això sí, hi ha una excepció. Es permetrà que s'omplin piscines amb aigua desalada sempre i quan el cost sigui a càrrec del particular i justifiqui que desenvolupa una activitat econòmica. Per poder fer servir una desaladora mòbil, els particulars hauran de demanar una autorització a l'Agència Catalana de l'Aigua.
Gràcies, Judit. I, d'altra banda, el govern ha inclòs en aquest mateix decret els límits de consum d'aigua per als clients dels hotels, que hauran de ser els mateixos que per a la població general, Júlia.
Sí, el decret estableix que cada client podrà fer servir la mateixa aigua que un ciutadà ara mateix. La limitació és de 115 litres al dia en fase d'excepcionalitat, 100 en emergència 1, 90 en emergència 2 i 80 en el cas d'emergència 3, tot i que no serà obligatori en els municipis que no superin els màxims. És a dir, que de facto no hauran de respectar si l'hotel està en un municipi que en conjunt no consumeix més aigua per habitant que la que fixa el límit establert per cada fase de la sequera. I els hotels que no compleixin també s'exposen a sancions que van d'un màxim de 10.000 euros per les infraccions lleus a un màxim de 150.000, com dèiem, per les infraccions molt més greus.
I justament abans que el govern sortís aquest migdia a exposar aquesta modificació del pla de sequera, per part del món local, la part del món local, dèiem, es posava les mans al cap i criticava que la Generalitat ja els passi la pilota per la decisió de decidir quines seran les piscines que estaran considerades com a refugis climàtics i quines no. Sense anar més lluny, en parlava avui en aquesta mateixa emissora l'alcalde del Prat i que també alhora és número 2 dels comuns de les eleccions del 12 de maig, Lluís Mujoler, ho deia en una entrevista en declaracions al programa La Caravana.
Si això no pot ser que ara ens vinguin amb una norma que encara no ens han explicat, per cert, al món local, que el que vinguin a dins és que es poden obrir com a refugis climàtics les piscines, però que si un hotel també es considera refugi climàtic, també la pugui obrir. No, això no pot... Això si es fa i es decideix i es pren aquesta decisió, que no pot quedar és en mans del món local, perquè la pressió es trasllada a qui no té la competència.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i deu minuts, obrir mirada al Pròxim Orient, on creix la incertesa pels passos que pugui donar el govern d'Israel després de l'atac de l'Iran aquest cap de setmana. Avui, les potències occidentals aliades d'Israel insisteixen en la necessitat d'un alto al foc urgent a Gaza.
I mentrestant, les autoritats iranianes han endurit to contra Israel i asseguren que si l'estat jueu els ataca, la contrarresposta serà ràpida i amb armes que no s'han utilitzat fins ara. Diversos alts càrrecs iranians han sortit ja als mitjans per avisar Israel que si els ataca, la resposta serà molt contundent. En previsió de possibles represàlies, l'Iran ja tanca les seves instal·lacions nuclears, segons ha notificat avui l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
Un conflicte que també té conseqüències, però en el món cultural. Israel s'ha quedat sense representació en la 60a edició de la Bienal de Venècia perquè l'artista escollida per l'estat hebreu per representar el seu propi país ha decidit mantenir tancat el pavelló fins a dit que s'acordi un alto el foc a Gaza i que s'alliberin tots els hostatges.
En un missatge publicat a la seva pàgina web, l'artista Ruth Patira afirma que la voluntat no és cancel·lar-se a si mateixa ni tampoc a l'exposició, sinó adoptar una postura de solidaritat amb les famílies dels hostatges i també la gran comunitat d'Israel que demana un canvi. El pavelló en aquesta Bienal, el pavelló d'Israel, s'havia d'inaugurar el dia.
Tornant a casa nostra, obrim informació política. Anem cap a Madrid, perquè el PSOE, Sumar i els grups que sustenten el govern espanyol, entre ells partits catalans, han acordat avui la llista de compareixents en la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la compra de material sanitari en pandèmia. I entre ells hi haurà l'exministre socialista José Luis Ábalos.
Sí, el PSOE finalment ha cedit a les pressions dels socis de govern. En parlen Aina Vidal, de Sumar, i Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana.
Hace falta que los corruptores estén en esta comparecencia y que, por lo tanto, es importantísimo que Aldama o que Rocha o que muchas otras, como por ejemplo Quirón, formen parte de esta comisión de investigación. Los corruptores estarán.
Se ha llegado al consenso que se ha llegado hoy, pero está abierto a futuros consensos.
A la llista també hi figuren altres noms destacats com l'expresident canari i actual ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres, l'expresidenta de les Illes i actual també presidenta del Congrés Francina Armengol o l'exministre i líder del Partit Socialista Català Salvador Illa. Segons el que han acordat avui els partits, aquests seran els primers a donar explicacions, tot i que han deixat clar que la llista de compareixences està oberta i que encara podran citar moltes més persones com el líder del PP Alberto Núñez Feijóo o també la presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso.
I d'altra banda, també al Congrés, la mesa ha rebutjat per àmplia majoria la petició del Senat d'aturar la tramitació de la llei d'amnistia.
I ho ha fet en base a un informe dels lletrats molt contundent que acusa la Cambra Alta de pretendre una clara ingerència a l'autonomia parlamentària. Recordem que el Senat, el PP, hi té majoria absoluta. La mesa del Congrés ha rebutjat aquesta petició amb la majoria del PSOE i de Sumar i el no dels representants de PP i Vox.
I a Catalunya avui el govern de la Generalitat, d'altra banda, a banda d'aquesta modificació del decret de sequera, ha aprovat també la seva proposta perquè les pistes de l'aeroport del Prat siguin independents 4 hores al dia a l'estiu, us ho explicàvem la setmana passada. Una proposta que portarà a la taula de negociació ara amb el govern espanyol, una proposta també que ha rebut les crítiques ja de l'Associació de Línies Aèries, que l'ha qualificat de pedaç per només 2 mesos d'estiu.
El seu president, Javier Gándara, ha afirmat que és una solució que parteix d'una manca de visió que ja del que es tracta és de buscar una solució i a llarg termini.
Adolece de esa falta de visión porque solamente un parche para pues los 2 meses de verano y unas franjas horarias y lo que aquí estamos realmente buscando es una solución estructural que dé la capacidad al Prat para que siga creciendo en los próximos años.
El president de l'ALA ha fet aquestes declaracions durant la presentació de les previsions que tenen les companyies aèries pels mesos d'estiu. En aquest sentit, ha dit que serà una nova temporada rècord amb la programació de 240 milions de seients, 31 milions més que l'any passat. En el cas de Barcelona, aquesta oferta creixerà fins a disposar de 41 milions de seients.
encara un apunt de servei, perquè des d'avui ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions al Parlament Europeu, que es faran unes setmanes després de les catalanes, el dia 9 de juny. Es podrà fer fins al dia 30 de maig de manera telemàtica des de la web de Correus o presencialment en qualsevol oficina postal.
I per sol·licitar el certificat de manera telemàtica s'ha de fer amb signatura electrònica, i si s'opta per anar presencialment a una oficina s'ha de tenir en compte que ho ha de fer personalment cada lector acreditant la seva identitat, a excepció, per tant, de casos de malaltia o de discapacitat. I a partir del dia 20 de maig, les persones que hagin fet la sol·licitud rebran tota la documentació necessària per exercir el vot per correu. El termini per dipositar aquest vot acabarà el 5 de juny, 4 dies abans de les eleccions.
I us ho dèiem també a la portada, la justícia ha reobert el cas de l'Antonio, la primera persona que ha mort a Catalunya després de rebre trets d'una pistola Taser. Ho ha aconseguit la seva família, que exigeix explicacions a la Generalitat i a la policia catalana des de que van passar aquests fets. També han rebut l'assessorament jurídic d'Irídia, que posa en aquest cas d'exemple per denunciar la falta de transparència de les institucions a l'hora d'analitzar aquest tipus de casos. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. L'Antonio va morir el novembre del 2021. Patia esquizofrènia i la seva família va trucar als Mossos perquè els va amenaçar amb ganivets. Els agents que es van presentar al seu domicili el van reduir disparant-lo amb una pistola Taser. L'home va rebre 6 descàrregues elèctriques que li van provocar una parada cardiorrespiratòria. Els serveis d'emergència se'l van emportar sense dir res a la seva família. Després de trucar a ells mateixos, van saber que estava ingressat a l'Hospital de Can Ruti de Badalona, on van certificar la seva mort. En un primer moment, la justícia va arxivar la investigació dels fets i va descartar reclamar responsabilitat als agents implicats en els fets. Gràcies a l'assessorament jurídic d'Irídia, la família ha aconseguit que els tribunals reobrin el cas. Estan a l'espera de prendre declaració a 2 agents dels Mossos implicats en els fets. El Centre per la Defensa dels Drets Humans denuncia la manca d'informació i de sensibilitat per part de l'administració que pateixen els familiars de les víctimes en aquest tipus de casos. La presidenta d'Irídia, Anaïs Franquesa, és contundent a l'hora de criticar el paper del govern català.
Que la Generalitat té un protocol per persones que han patit agressió i, evidentment, mort per part de cossos policials. És que no coneixem ni un sol cas en què s'hagi aplicat. O sigui, es va crear en el cas, en l'època Esther Quintana, i després no, almenys Irídia, i som organització especialitzada en això, no s'ha tornat a aplicar.
Franquesa ho ha explicat durant la presentació de l'informe sobre violència institucional, en què Irídia ha explicat que l'any passat van atendre gairebé 150 persones que denuncien haver patit vulneracions dels drets humans a Catalunya. Davant d'aquesta situació, l'entitat s'ha proposat fer una recollida de firmes per reclamar als partits que formin el nou Parlament la creació d'un comitè d'experts independent que controli i analitzi l'actuació dels cossos de seguretat per evitar conductes lesives contra els ciutadans.
Estel migdia.
Gràcies, Pau. Canviem de qüestió. L'arcabisbat de Barcelona ha format a 3 religioses per exercir d'agents pastorals en el servei religiós que fan a tanatoris de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Amb la incorporació d'aquestes religioses, l'arcabisbat disposa ara de 33 persones que poden oficiar les cerimònies exequials, així com també atendre pastoralment els cristians que assisteixin als tanatoris de la diòcesi per acomiadar els seus familiars i éssers estimats.
I d'aquestes 33 persones, 16 són preveres, 7 són diaques, 3 religioses i 7 són laics. Un decret d'anomenament signat pel cardenal Joan Josep Pomella el 20 de desembre del 2023 va designar la primera religiosa de l'arxidiòcesi per exercir aquest servei, tenint en compte el bé pastoral, la voluntat d'oferir un servei eficaç i per dotar també les famílies de noves possibilitats. Amb el nomenament de religioses com agents pastorals per a tanatoris, l'arxidiòcesi de Barcelona intensifica una etapa de col·laboració fecunda i singular que, a més, expressa la universalitat de la vida consagrada. A finals de l'any 2019, l'arcabisbat ja va formar un primer grup de laics per col·laborar amb el secretariat diocesà de tanatoris.
Per cert, que l'actualitat internacional també passa avui per Dinamarca, on els bombers miren d'apagar encara hores d'ara l'incendi que s'ha declarat aquest matí a l'edifici històric de la Borsa de la capital, la Copenhague, un edifici de 400 anys d'història situat a tocar del Parlament danès.
Sí, desenes d'efectius treballen a contrarrellotge per mirar d'apagar el foc que crema de manera descontrolada i, com a conseqüència, part del sostre ha col·lapsat i l'agulla central, que data del segle XVII, s'ha esfondrat. Les autoritats han tancat tota la zona i ara els efectius se centren en el rescat i extinció d'aquest foc. Per ara, Es desconeixen les causes de l'incendi i si hi hauria persones afectades.
I tornant a Catalunya, també parlant d'incendis, el que des d'ahir al vespre es va originar l'Estany d'Ivars i Vilassana, això és el Pla d'Urgell, ha cremat ja unes 5 hectàrees i mitja, principalment de canyissar, entre la zona de l'Estanyet i la Riba Nord, en direcció a Calcinent.
La pitjor part se l'han endut algunes espècies d'ocells que, segons els responsables del parc, han quedat afectats, ja que el canyissar és molt important per tal que hi puguin fer els nius i pondre els ous. Un incendi que, a més, ha cremat just quan començava l'època de nidificació. En parla el director tècnic de l'Estany, Rafael Rocaspar.
Alguna arpella ja podria ser que hagués començat a tenir nius, perquè aquests dies ja es veien entrar i sortir i tingués algun niu, tot i estar justet, o algun coll verd, algunes polles d'aigua, que segurament hi ha algun ja estaven covant. Bueno, haurem perdut alguns d'aquests exemplars, més els que puguin haver quedat atrapats. O fins i tot aquí a l'Estanyet hi havia bastantes tortugues que si s'han quedat atrapades, doncs això és el que no sabem.
Ara els agents rurals investiguen les causes del foc, que tot apunta que hauria estat provocat, ja que va començar quan era fosc i en un lloc on hi ha molt borrissol acumulat. Malgrat tot, l'afectació ha estat menor, perquè si el vent hagués bufat en una altra direcció, hagués fet propagar aquestes flames cap a la zona del bosc de Ribera i els danys, per tant, haurien estat més importants.
D'altra banda, a Torres de Segre, al Segrià, una persona ha quedat ferida lleu després que escalés foc en un pis del carrer Plans.
Els bombers han rebut l'avís cap a un quart d'una de la matinada per un foc en un pis als baixos d'un immoble de la planta baixa. Quan han arribat, els quatre inquilins ja havien sortit de l'habitatge, però un d'ells ha necessitat l'atenció dels metges del SEM, que l'ha traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Ha estat lleu l'incendi, no ha afectat l'estructura de l'edifici.
I a Tortosa avui s'ha començat ja a enderrocar les tres últimes cases que quedaven desocupades a la plaça de l'Absis de Tortosa. Fa unes setmanes s'havien tombat les primeres quatre cases, totes elles de propietat municipal del carrer Costa de Capellans, que s'havien declarat en estat de ruïna imminent després d'un incendi que es va originar el passat mes de gener.
L'enderroc d'aquesta casa deixa a la vista una nova silueta urbana amb una inèdita perspectiva del patrimoni històric de la ciutat. Sense les cases es pot contemplar, de fet, molt millor el castell de la Suda des de la plaça de l'Absis i també la catedral i l'entorn, que ara es podrà veure des del passeig de Ronda. El govern local encara no té clar com reconstruir el nou entorn. De moment, l'enderroc de casa servirà per connectar els barris del castell i de Sant Jaume i donar continuïtat a l'antic passeig de Ronda a tocar de la muralla.
Ja acabarem amb un apunt policial abans dels esports. A Barcelona s'ha aconseguit detenir un home que robava en domicilis de gent gran fent-se passar per un operari de la companyia elèctrica. Les víctimes sempre eren persones grans.
I és que el lladre entrava a les cases fent creure a aquestes víctimes que hi havia alguna mena d'incidència o avaria i que ell era allà per resoldre-la. Va cometre almenys quatre fets similars entre els mesos de març i abril a diversos domicilis situats al districte de Sant Martí. Quan la víctima acabava obrint, insistia que havia de fer comprovacions a l'interior d'aquest habitatge i si no li permetien l'accés hi entrava igualment i s'hi quedava contra la voluntat de les víctimes. Els demanava que obrissin els llums de diferents habitacions, moment en què aprofitava per robar els objectes de valor o diners que trobés a l'habitatge. Quan els tenia, marxava del lloc sense avís.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 22 minuts, obrim informació esportiva parlant del Barça, que està ja a només 90 minuts de tornar a jugar a unes semifinals de la Champions. Ho farà, si passa de ronda, 5 anys després. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Tot preparat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona per acollir aquesta nit a les 9 la tornada dels quarts de final de la Champions. Els blaugranes arriben al partit amb un 2-3 d'avantatge aconseguit ara fa una setmana a París. Amb aquest resultat, els blaugranes en tindran prou amb un empat o amb una victòria per classificar-se per les semifinals de la Lliga de Campions. El Barça fa 5 temporades que no arriba a la penúltima ronda del campionat europeu. No serà, això sí, una feina fàcil, ho deia l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, des de la prèvia del partit.
Visualitzo un partit molt semblant al partit de l'anada. Penso que el París, evidentment, amb Luis Enrique al capdavant, no especularà, ens anirà a apretar dalt, ens igualaran en molts moments aquest sistema defensiu home a home i hem de trobar els espais, hem de trobar els recolzaments, hem d'atacar línia defensiva alta.
Per al partit d'avui, Xavi no podrà comptar ni amb Sergi Roberto ni amb Christensen, que han de complir el cicle de grogues. Tampoc hi seran els lesionats Gavi i Valde. En canvi, Pedri podria ser titular. Per completar la convocatòria, Xavi ha citat els joves del filial, Marc Casadó, Marc Guiu i Héctor Fort, que va tenir una gran actuació com a titular a Cádiz.
Per la seva banda, el Paris Saint-Germain, que ja és a Barcelona, encara el partit amb la necessitat de remuntar com sigui aquesta eliminatòria.
L'entrenador de l'equip, l'exblaugrana Luis Enrique, s'ha mostrat convençut que el seu equip guanyarà avui i passarà a semifinals.
El resultado refleja un 2-3 y eso implica que tenemos que dar una mejor versión mañana y que tenemos que
ir a por el partido. Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta.
L'única baixa del PSG és Kimpembe i respecte a l'anada, els parisencs tenen com a principal novetat Hakimi. El marroquí va complir sanció al parc dels prínceps per acumulació de targetes.
I va encara sobre aquest partit, el Barça espera tancar una facturació rècord a les taquilles, inclús la que recauda molt més que un clàssic amb el Real Madrid. Ja s'ha penjat el cartell de no hi ha entrades a l'estadi, per tant s'espera avui, aquesta nit, a les 9, un ple total a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
El partit ha aixecat molta expectació i per la tornada dels quarts de final s'han acreditat més de 500 periodistes de tot el món. Davant l'amenaça terrorista es preveu un dispositiu especial dels Mossos d'Esquadra amb 300 agents més. S'espera que desembarquin a Barcelona uns 2.600 aficionats del PSG i d'aquests uns 400 formen part dels grups radicals. L'objectiu dels Mossos és tenir-los controlats i acompanyar-los quan sigui el moment de pujar a Montjuïc per evitar baralles i aldarulls amb aficionats blaugranes.
I d'altra banda també la competició europea. Avui juga l'Atlético de Madrid.
Els matalassers viatgen al camp del Borussia Dortmund amb l'avantatge del 2-1 que van aconseguir ara fa una setmana al Metropolitano. Per tant, ho tenen tot de cara per tornar a les semifinals de la Champions després de 7 temporades sense sèries. Si passen de ronda, es trobaran amb el guanyador del Barça-PSG. L'equip madrileny recupera Saúl, que es va retirar abans d'hora en el partit de Lliga contra el Girona, però té la important baixa de Samuel Lino.
Deixem el futbol, parlem també de tenis. Rafa Nadal debuta d'aquí una estona al Trofeu Comte de Godó de Barcelona. Avui a les 4 s'enfronta l'italià Flavio Cobolli.
Els entrenaments d'aquests dies a les pistes del Club de Tenis de Barcelona han donat els seus fruits i Nadal es veu amb opcions a lluitar per un trofeu que ja ha guanyat 12 vegades. Això sí, Nadal creu que serà la seva última participació al Godó.
Yo no sé lo que puede ocurrir en el futuro, pero a día de hoy pues me lo tomo como que va a ser mi última participación aquí en el Godó. Esta es mi sensación actual y voy a intentar disfrutarlo de la manera que se pueda y sin renunciar a ser competitivo. No por ello voy a salir aquí a hacer un homenaje, ¿no? Voy a intentar hacer lo mejor posible para darme oportunidades.
El partit d'avui contra Cobolli serà el seu retorn a les pistes des del passat mes de gener, quan va perdre contra Jordan Thompson al torneig de Brisbane i poc després va anunciar que havia recaigut de la seva lesió. El balear ha deixat clar, això sí, que toquen a dia a dia i ha afirmat que no es marca metes més enllà del seu debut aquest dimarts.
I és que en la jornada d'aquest dimarts del Godó, d'aquest matí, volíem dir, Ricardo Carballés s'ha classificat pels setens de final després de guanyar en dos sets al Fassens Grenier. També s'han classificat aquest migdia el serbi Lajovic i el francès Banach. Canviem de qüestió en bàsquet a l'NBA. El badaloní Jordi Fernández està a un pas de convertir-se en el nou entrenador dels Brooklyn Nets. El seu fitxatge es podria fer oficial en les properes hores. Si fos així, es convertiria en el primer tècnic nascut a Catalunya que es posa al capdavant d'un equip de la Lliga Americana de Bàsquet.
Jordi Fernández, que va portar la selecció del Canadà al bronze al Mundial de Bàsquet de l'any passat, és un dels tècnics assistents més valorats en aquests moments a l'NBA i el seu nom havia sonat com a possible entrenador en cap d'alguna franquícia els últims anys.
I a casa nostra, l'Eurolliga ja ha fet oficial els horaris pels partits de quart de final de la competició. L'espera que es completi el quadre amb els dos equips classificats del play-in.
El Real Madrid jugarà la seva eliminatòria els dies 23 i 25 d'abril, mentre que el Barça disputarà els seus dos primers duels a Barcelona davant l'Olympiacos els dies 24 i 26 d'abril.
I acabem parlant dels Jocs Olímpics. Us ho dèiem també al començar la portada d'aquest informatiu. Avui ja s'encés la flama olímpica a Grècia i ha començat, per tant, el seu recorregut que acabarà a París, seu dels Jocs Olímpics d'aquest estiu.
La cerimònia ha tingut lloc al Santuari d'Olimpia davant les ruïnes del Temple d'Hera. Tot seguit, la flama està lliurada al costat d'un ram d'oliveres, el primer portador de la torxa, el remer grec Stefanos Duskos. Des d'allà, la torxa ha començat un viatge d'11 dies i 5.000 quilòmetres que visitarà més de 40 ciutats de Grècia de la mà de 600 portadors. El dia 8 de maig, la torxa olímpica arribarà a Marsella, on començarà un nou periple de 69 dies per territori francès, que inclou més de 400 pobles i ciutats i involucrarà més de 10.000 portadors, tant atletes professionals com ciutadans anònims que portaran la torxa per relleus. Finalment, el 26 de juliol, arribarà a París just el dia de la inauguració dels Jocs.
Estel migdia.
Obrim informació cultural avui als escenaris. El Teatre Nacional de Catalunya estrena aquest dijous el muntatge Els Criminals de Ferdinand Bruckner, dirigit per Jordi Prat.
Crec que és una obra terrible. Crec que és terrible. O sigui que tu pots haver-t'ho passat bé, que és la funció del teatre, però crec que és terrible el que ens està dient l'obra, des d'on ens ho està dient, i sobretot he fet un final molt poc, tot i que sigui còmic, entre cometes, molt poc esperançador.
amb els actors Joan Carreras, Lluís Soler, Carme Milán, Neus Pàmies. Es podran veure fins al 22 de maig a la Sala Gran del TNC.
Els Criminals planteja una història que gira al voltant de diversos personatges que comparteixen edifici i que han comès un seguit de delictes que posaran al descobert els errors de la justícia i també els límits de les administracions amb l'ús i l'abús de poder.
I acabarem amb música. La banda escocesa de rock alternatiu Travis ha anunciat concert a Catalunya. Serà a la Sala Razzmatazz de Barcelona el dia 28 d'agost.
El grup, que fa més de 6 anys que no actua a Catalunya, arribarà a Barcelona amb un nou disc acabat de publicar. De fet, surt a la venda el dia 12 de juliol. Travis també farà un concert a Madrid l'endemà d'actuar a la capital catalana. Les entrades es posaran a la venda aquest mateix divendres.
Doncs amb això acabem edició per avui dimarts. Tornarem demà dimecres al punt de les 2 del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda amb el Fabricació Pròpia fins les 6 amb Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més, bona tarda.